Ara sentireu un programa enregistrat abans de la pandèmia.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio.
La veritat és que no som conscients, però sí que arrosseguem moltes coses que heretem. Emocions heretades, totalment. Per exemple, jo hi ha una cosa que la meva filla sempre em diu que no ho entén i és una cosa que m'ha fet pensar que realment em ve de ma mare. És que, per exemple, quan ve algú, necessito que estigui recollit tot el menjador i que estigui tot bé, i és algo que em ve d'ella. La meva filla sempre em diu, és que sembla que t'importi molt que pensaran de tu. I suposo que sí, suposo que és una cosa que sense adonar-te'n has heretat i em provoca malestar si arriba algú i tinc la casa desendreçada. No saps com treure-t'ho ben bé, eh? Perquè realment, encara que te n'adonis que realment no és una cosa teva i que l'has heretat, costa molt de canviar.
Avui, a l'Ofici d'Educar, l'herència emocional. Llegim el llibre L'herència emocional, de Ramon Riera, que la manera que tenim d'emocionar-nos és heretada. Les emocions que som capaços de sentir i les que no. Quines expressem i quines amaguem, en quines ens fixem i quines passen desapercebudes, forma part d'una herència emocional invisible. Acostumem a ser poc conscients, però, que heretem del nostre entorn la manera que tenim de reaccionar emocionalment. Què ens genera rebuig, atracció o indiferència? Què ens fa avergonyir o què ens fa sentir culpables? Què trobem bonic o lleig? Tot plegat són maneres d'emocionar-nos que aprenem dels nostres pares i de la cultura que ens envolta. Per exemple, quan un nen s'enfada, els pares poden reaccionar dient que és un mal fill o interessar-se pel motiu de l'enuig. La primera reacció transmet el valor de l'obediència i la segona el de la llibertat. Així doncs, heretem la nostra manera de ser i de reaccionar al món. Però què és l'herència emocional? Com la podem identificar? Quin és el preu de desconnectar de les emocions que de vegades es fa per sobreviure? Quina és la importància d'acceptar la vulnerabilitat? I quina és l'herència emocional que transmetem també com a pares i mares? I per parlar-nos de l'herència emocional ens acompanyen
Ramon Riera, psiquiatre i autor de La connexió emocional i l'herència emocional. Roser Batalla, psicòloga clínica, formada en PNL, teràpia breu estratègica, EMDR i atenció en emergències. I Sílvia Palou, mestra i psicòloga, terapeuta sistèmica i consteladora familiar i directora de Tres Sentits.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
En la majoria de països del món, més del 90% de la població veu natural que els fills estimin els pares independentment de la seva actitud. Ramon Riera.
Ramon Riera, Roser Batalla, Sílvia Palou, benvinguts, benvingudes a l'Ofici d'Educar. Heretem la forma d'emocionar-nos, l'heretem dels pares, de les mares, dels avis, del context, de... i no en som conscients, és invisible o no?
Sí, és com un líquid amniòtic que ens envolta, la manera que tenim d'emocionar-nos o la manera que el món espera que tinguem d'emocionar-nos. I bé, l'objectiu que té el llibre que vaig escriure és aquest, és fer més visible el que ens sol passar desapercebut i també transmetre com aquest líquid amniòtic que ens envolta ha anat canviant al llarg de la història. Encara que potser seria més exacte dir en aquest aspecte que s'ha mantingut força estable durant tota la història i que és en les darreres dècades que hi ha hagut el que alguns anomenen la revolució emocional, que és una autèntica revolució en el sentit d'estar més connectats amb les nostres emocions i particularment amb les emocions dels infants.
Sou conscients de l'herència emocional que heu rebut?
D'entrada costa, sí? Perquè tendim a reaccionar o a viure com molt el dia i molt el moment del que ens passa, i de vegades la mateixa supervivència ens fa anar amb l'automàtic, no? Aleshores és interessant com els infants, que ells, no, habitualment estan més connectats amb les seves emocions, ens fan com de mirall també de les nostres, no? I avui en dia, com deia el Ramon, no, que estem mirant més atentament doncs què necessiten els infants i què ens diuen amb les seves maneres d'estar al món, moltes vegades això és un reflex també de fer-nos reflexionar en els adults i ajudar-nos a connectar amb aquest món emocional.
Roser, com aquesta herència emocional es té en compte a l'hora de fer teràpia?
Home, les emocions a la teràpia són una de les parts més importants, justament amb la vivència del cos. I com en Ramon comenta en el seu llibre, en Bessel van der Kolk, que és un dels promotors d'aquesta nova generació de psicoteràpies, el cos recorda, i tenir en compte el cos amb els seus records, amb totes les seves particularitats que venen a través de l'experiència de les emocions i també a través de les situacions que vivim i a través dels nostres pensaments, realment aquesta inclusió de tots aquests elements ha fet canviar la nostra manera de treballar d'una forma molt important.
El llibre, el Ramon Riera, L'herència emocional, que el podeu trobar també en castellà, L'herència emocional, ens parla de molts casos. Per exemple, un dels casos que ens expliques, Ramon, és la prova de la situació estranya. Un nen que està en una habitació, hi ha joguines i hi ha la mare, i llavors la mare surt. I què passa?
Bé, que llavors tots els nens, aquesta prova es fa l'any, any i mig, tots els nens s'angoixen. I llavors el que és important i rellevant és veure quan la mare torna com s'ho fa aquesta parella, mare-criatura, com s'organitzen entre ells per regular aquesta angoixa que s'ha produït. I llavors aquí ens tenim ja una informació molt primerenca de com a l'any, any i mig, totes les parelles, tant li fa, pare, mare, mestre, és a dir, adult, totes les parelles adult, criatura, tenen ja una estratègia relacional organitzada d'una manera relativament estable per regular l'angoixa que s'ha produït.
I llavors passen diferents coses, és a dir, el nen pot ser que arribi, torna a tenir contacte amb la mare, es calma i segueix jugant...
Aquest seria el millor dels casos, seria el que en diem l'attachment, la vinculació segura, i després hi haurien casos menys favorables en les que el nen no es calma i llavors s'arrapen a la mare i llavors no pot seguir, perquè la gran diferència entre una vinculació segura i una insegura és que el nen pugui utilitzar la mare per regular la seva ansietat i això li permeti explorar el món. És a dir, aquí l'ítem que és rellevant és que el nen estigui en condicions d'explorar el món amb llibertat. I llavors hi ha unes parelles que això ho aconsegueixen amb poc èxit. El nen que s'agafa i que llavors ja no pot regular i pot seguir explorant, o bé el nen que fa veure que no passa res, que nosaltres ni diem evitador o evitatiu, que aquest el que fa és disfressar la seva ansietat, però el preu que paga és que ha de fer un, diguem-ne, teatre per fer veure que no passa res, amb la qual cosa l'exploració del món és menys rica, menys profunda, menys espontània, perquè sempre hi ha aquest radar que està pendent de la figura reguladora.
I això, quan la creença abans era que els nens tan petits no s'enteraven de res. Els nens s'enteren, els nens els marca, els nens el determina allò que està passant al seu entorn amb un any. Només.
I abans i tot, a dia d'avui sabem que dintre del ventre de la mare els petits ja comencen a rebre una pila d'informacions a través de el cordó umbilical, a través de moviments, de sons, no? També de la relació que la mare té amb aquest nadó i el pare. Llavors vol dir que això fa que quan els nens neixen ja tenen tot una sèrie de sensacions i també de precursors de creences sobre si mateixos, que realment després seran molt determinants.
Què fa que hi hagi un vincle segur entre criatura
i pare o mare? Perquè tu en l'exemple ens poses l'exemple de la mare i jo volia demanar-te què passa amb el pare, que no surt en l'exemple. És a dir, si això és un vincle que només es fa amb la mare o també es fa amb el pare. Com es fa aquest vincle segur?
També es fa amb el pare, el que passa que el primer vincle és amb la mare en el sentit de que, bueno, biològicament, a la primera connexió profunda i que té a veure amb la supervivència es fa amb la mare. Sí, posteriorment, bueno, és la mare la que deixa espai també que el pare pugui intervenir en aquest sentit. El vincle segur és com poder regular des de la part més instintiva i biològica que quan el voltant de referent emocional o afectiu respon a les necessitats que l'infant té, ell pot com regular-se, també autorregular-se, no? Quan comença a haver-hi com la dificultat de poder trobar aquesta resposta que un necessita, doncs comença una a buscar-se estratègies sempre inconscients, no? De com aconseguir aquesta mirada amorosa o aquest reconeixement o aquesta validació de qui un, del que un és o el que un necessita.
I a la consulta, Roser, com tu pots valorar si aquella criatura ha establert o no un vincle segur? Perquè segurament moltes vegades els pares i les mares, que sempre ho diem, actuem sempre des de la millor voluntat, fem coses que tenen conseqüències que s'escapen a la nostra voluntat. O poden haver-hi circumstàncies.
Sí, sí. Jo crec que el que determina el veure que un nen té un vincle segur és això que deia la Sílvia, no? La seva capacitat de regular-se sol i alhora també la capacitat de regular-se a través d'un altre. Seria l'autoregulació i la corregulació. Quan hi ha aquesta vinculació segura, un nen és capaç de fer ambdues coses i poder sortir de qualsevol situació d'estrès o de dificultat, o bé perquè es pot retirar i calmar-se, o bé perquè busca algú amb qui, a través del contacte, del joc, de la paraula, doncs troba una solució a la seva activació a nivell fisiològic.
Per tant, podem entendre, Ramon, que un vincle no segur d'aquests exemples que ens deies en el llibre que ens expliques de l'exemple de la figura estranya que entra, és reparable? És a dir, un vincle que no ha estat segur, tu expliques el cas d'un nen en el que està en aquesta circumstància, això és reparable? Fem servir la paraula reparable, però...
Sí, 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 de totes. No hi ha res que sigui, en el món de la psicologia, no hi ha res que sigui irreversible. Ara bé, tots aquests patrons de reacció emocional són patrons no conscients, són patrons no voluntaris, no deliberats, i llavors per poder-los canviar primer els has de poder identificar, i en segon lloc hem de canviar el que alguns autors en diem la memòria implícita de la criatura, i la memòria implícita té un canvi lent. No, la memòria explícita seria França, capital, París. Tu li expliques a una criatura, no, a partir d'ara la capital de França serà Madrid. Doncs aquesta criatura, dos segons,
i ja està.
Ho ha après. En canvi, la manera espontània de reaccionar emocionalment, aquesta manera s'ha d'entrenar, és com estudiar música. Com tecleges un piano, no ho aprens en un moment. Has d'entrenar molt a que aquests moviments s'automatitzin.
L'herència emocional que rebem dels pares és el que determina en què ens podem fixar i en què no. Ramon Riera. L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Hem començat escoltant a la Sònia, filla, mare i terapeuta, que ens parlava de les emocions heretades en relació a la mare. Tenir la casa arreglada, ens deia al principi. Ara ens explica un altre exemple.
Un altre cas que també m'he adonat que és així també és el tema de voler quedar bé amb tothom. I a vegades tinc que fer verdaders malabarismes per quedar amb tothom i per poder quedar bé amb tothom. I això també me n'adono, que també em ve de ma mare. És algo que també li passa amb ella. I la meva filla una mica també ho estarà tant. Passa que ella crec que és més sàvia i se n'adona de les coses i intenta canviar-les. Jo crec que amb l'edat ja costa molt de canviar les coses, però sí que està molt bé donar-se'n que realment no són teves i que les has heretat.
I pel que fa al pare, què has heretat, Sònia?
És la por a perdre l'estabilitat econòmica. I això ha fet que porti 29 anys treballant en una empresa que em dona una seguretat però no m'ha permès doncs, donar un salt a fer alguna cosa que m'agradi més, que tinc altres coses que preferiria fer, com fer teràpies. Però aquesta angoixa que em provoca només el fet de pensar que puc perdre aquesta estabilitat econòmica no em deixa donar aquest pas. I això sé que és heretat completament d'ell, perquè ha sigut algú que ens ha dit moltes vegades de l'important que és una feina estable, l'important que és una estabilitat econòmica. Això queda gravat. És una cosa que intento que la meva filla no faci, no heredi, però no sé si és fàcil. Però per poc que pugui intentaré que no ho faci i intento explicar-li que no és l'ideal.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem de l'herència emocional amb el Ramon Riera, la Roser Batalla i la Sílvia Palau. Ramon?
Sí, volia dir que això que ens acaba d'explicar la Sònia, jo ho veig com paradigmàtic del nostre moment cultural. Això de que una mare revisi la relació amb els seus pares i anticipi que no vol marcar en els seus fills tal com els seus pares la van marcar amb ella, això, per estrany que ens pugui semblar, fa 50 anys no haguéssim trobat... Bueno, ara potser exagero, però ens hagués costat molt trobar una Sònia, i no diguem ja varis segles enrere, perquè aquesta consciència que ara comença a estar molt difosa de que els nens, el que viuen de petits, els marca la manera els afecta i els marca la manera d'estar en el món, és una idea que no diré que no ha existit fins ara, però que ara està en àmplies capes de la població, de les societats del benestar actual, i que en les generacions anteriors aquesta consciència no existia.
Com ens determina, com ens frena l'herència emocional? Ella deia, jo m'he dedicat a una cosa que potser no era el que volia, o potser sí que era el procés que havia de fer per arribar al lloc on ha arribat. Com ens determina i com en podem prendre consciència i entrenar-nos, com deies, en el cas de les criatures, també amb els adults, i canviar la reacció?
Sí, determina, i també potser la paraula determinar és com molt categòrica, però sí que ens influencia moltíssim, no? I com deia el Ramon, primer és prendre en consciència, o sigui, realment, si un actua des de l'automàtic, des d'aquesta, no?, poder transmetre allò que un porta gairebé a nivell cel·lular, doncs és molt difícil de poder canviar, no? Però realment és canviable des d'aquest punt de vista. O sigui, quan un pren consciència i pot anar modulant, no?, les seves maneres de reaccionar, que són aquestes automàtiques, doncs trobem altres vies, perquè veiem, ens donem compte de que alguna manera són estratègies que hem fet per poder sobreviure. I que fa uns anys, evidentment, no?, quan jo parlo amb la meva mare, diu, esteu carregats de punyetes de vegades, no?, que hi ha coses, doncs mira, nosaltres hem tirat endavant, no?, aquesta cosa que diuen els avis, que tenen la raó del món, però es tractava de sobreviure. I ara potser, en aquest context, tenim el gran luxe de poder-nos dedicar a poder millorar la nostra vida, no?, no només sobreviure.
Jo pensava, escoltant a la Sònia, que una de les situacions on notem més aquestes diferències és en la situació de parella, no? Quan les persones s'emparellen, cadascun dels membres de la parella comença a actuar, a fer, a viure de la manera que considera que és lo normal, no? Lo normal és allò que els pares i les mares han transmès, allò que han posat en valor, no? I aquí és on moltes vegades surten també aquests conflictes entre les parelles, perquè cadascú té la sensació de que el que està fent és el que cal fer, i costa de vegades tenir l'apertura per veure que en una altra família els codis o les reaccions o també els valors poden ser completament diferents. I aquí en la parella també es reactiva el que comentava el Ramon al principi, no?, que és quina és la nostra capacitat o la nostra seguretat en l'aferrament, en l'apego, que fa que quan estem amb una altra persona ens puguem sentir segurs, ens puguem sentir capaços de deixar que l'altre explori, de que l'altre sigui ell mateix o d'explorar nosaltres mateixos, o caiem en aquests patrons de control o d'evitació o de preocupació per l'altre, que també solen generar algunes dificultats bastant importants en el món de la parella.
I si jo tinc una cosa, com explicava la Sònia, que és que tinc una reacció, ella deia el cas de netejar, però en podem tenir moltes, i que aquella reacció es dispara, jo en soc conscient, no m'agrada i no la puc canviar. Com ho faig, això?
Bueno, no, no la puc canviar, formarà part de la meva herència emocional, que em fa pensar que determinades coses van a missa.
Però jo puc conscientment pensar que això no és bo per mi, però se'm dispara la reacció aquesta, sí, que és emocional i és incorporada.
I puc tenir el convenciment de que no és canviable, però de la mateixa manera podem modificar aquest convenciment, i si pots començar a tenir el convenciment de que ho has de canviar i que ho podràs canviar, ja trobaràs la manera d'anar-ho fent.
Sí, també jo volia afegir aquí que també penso que hem de poder traspassar una mica la mala consciència, no? Parlem en sistèmica, parlem de la mala consciència que tenim quan comencem a fer o volem començar a fer coses diferents de les que hem rebut, perquè és com si anéssim en contra de la família, o és com si ens sentíssim fora d'aquest sistema, no?, de creences. I aleshores, bueno, poder assumir, no?, amb gratitud, amb aquesta mirada no d'enuig, sinó de gratitud, el que sí que he rebut i que m'ho han donat, doncs, perquè s'han pensat els pares de que era la millor manera de poder-me tirar endavant, aleshores és molt més fàcil de poder-ho canviar. Jo crec que aquest pas previ, no?, és interessant també, i que és un dels passos que fem una mica en teràpia, no?
Una de les coses que diu el llibre el Ramon Riera és, expliques molts casos que són molt il·lustratius. El cas, diu, l'escriptura va permetre a Quim Monzó connectar amb la seva vulnerabilitat davant la mare, amb com el farien les seves actituds sense haver-ho de negar com proposen els valors tradicionals. Aquest és un gran tema. Tu dius que és una revolució. Generacions que poden dir, jo he sentit que allò que m'han donat m'ha fet mal.
Sí, la història aquesta de Monzó té la seva gràcia, perquè era un dia que jo m'estava mig dormint mirant un programa de llibres de televisió i li estaven fent una entrevista amb ell, i llavors en un moment ell diu: la meva mare era una mala puta. I em vaig despertar de cop, perquè em vaig trobar amb un fet insòlit. Bueno, i llavors ell explica com certes actituds de la seva mare amb ell de nen li havien fet molt mal, explica com a l'escriure li va permetre cicatritzar i millorar aquesta ferida que ell tenia, i el que és més important, explica que després d'aquest procés ell va poder entendre que de la mateixa manera que amb ell l'havien afectat aquestes coses, a la seva mare també l'havien afectat unes altres que ell havia viscut, i per tant, no ho deia amb aquestes paraules, però la podia perdonar. Però el que és important aquí és que el perdó no ve per una ideologia de s'ha de perdonar, perquè Déu o qui sigui ho diu, sinó que el perdó ve a través de tot un procés que, resumit, és: a través de la connexió amb les meves pròpies emocions puc empatitzar amb les emocions de la meva mare, i per tant puc entendre per què és o per què era com era.
Els valors solen ser una barreja de creences i conviccions emocionals. Ramon Riera.
I quin és el llegat emocional dels pares del Roger, fotògraf?
Possiblement una de les persones que més m'ha influït a la meva vida hagi sigut ma mare, conjuntament amb el meu pare. Potser no en sóc molt conscient diàriament d'aquesta influència, però el meu entorn me'n fa adonar, no? Durant un temps, el meu pare passava llargues temporades fora de casa per motius laborals, i jo em quedava sol amb ma mare, i vam establir com unes rutines especials nostres. Ens vam aficionar a l'snooker, sopàvem xocolata desfeta pel meu aniversari i veiem pel·lícules de cinema clàssic.
I en quins aspectes t'ha marcat la mare?
Justament la seva relació amb la cultura. És una gran lectora, jo sempre l'he vist llegint. Això m'ha reportat a que ara vegi el món d'una forma potser més empàtica. Analitzàvem els personatges i les històries per entendre el que realment volia explicar l'escriptor o l'artista.
I del pare què has rebut?
És possible que a mon pare també m'hagi reportat una cosa molt seva, que és l'humor. té un humor molt particular i això segurament m'ha influenciat a l'hora d'enfrontar-me a moments potser no tan bons de la vida, perquè el seu optimisme i aquest humor absurd m'han ajudat a enfrontar-me amb cert optimisme i a poder-me riure de tot, inclús de mi mateix, amb aquest humor que és típic de mon pare.
L'ofici d'educar.
Avui a l'ofici d'educar l'herència emocional, curiosament, de pare i mare rebem coses diferents i si miréssim els fills, segurament en cada família cadascú rep coses diferents. Que curiós que un agafa una cosa, l'altre agafa una altra. Què determina el que ens enduem del pare i de la mare i que ens determina o ens pot limitar? No, el que dèiem, no és que quan la casa està desendreçada jo ho passo malament, no?
Sí, hi ha molts factors, no? Segurament en quin moment de vida arribes, no? Quin és el moment personal del pare, de la mare o dels progenitors, si ets el primer o el segon germà o el tercer, si arriba el nen esperat després de tres nenes, no? I també la història anterior, no? També veiem que aquesta herència depassa en alguns casos la història viscuda directament pel pare i per la mare, sinó que fins i tot vivències dels avis o d'avantpassats que no hem viscut directament, doncs també ens ressonen o ens poden donar com a reacció diferent en cada un dels fills.
Parlàvem abans de la importància de poder dir el que sentim els pares, i això seria no desconnectar-nos. És a dir, si jo opto per l'obediència i la submissió i no expresso, jo em desconnecto de les emocions. I quin és el preu si em desconnecto?
Bé, les emocions és la manera que tenim d'avaluar el moment, el món d'aquell moment en el que estem submergits. Si jo estic desconnectat de les meves emocions, jo no puc avaluar el que està passant. Si jo entro aquí en aquesta sala i em sento inquiet perquè em sembla que no seré entès o el que sigui, però ho borro, aquesta inquietud no formarà part de la informació que jo necessito poder processar. És a dir, no estar connectat amb les emocions és com no està connectat amb la vista, amb l'oïda, amb el tacte, és a dir, ens falta un instrument que és potentíssim per poder valorar les coses. Un exemple molt breu. Estadísticament, les persones que han rebut abús sexual el tornen a rebre una altra o diverses vegades a la seva vida. Això en els psicoanalistes ens havia fet desbarrar de males maneres i parlàvem del masoquisme i de que era un desig inconscient que es provocava, bueno, unes coses que vist
que encara ara culpabilitzava més a la persona.
Efectivament, exacte. Efectivament. Però ara què sabem? Ara sabem que la persona traumatitzada s'ha de desconnectar necessàriament de determinades emocions i això la posarà en risc de no poder avaluar possibles agressors sexuals que apareixeran. I llavors podrà tenir un seguit de situacions d'abús que fàcilment podran ser interpretades jutjant en aquesta persona com que s'ho busca, com que no està bé del cap, etc, etc, en lloc d'entendre que aquesta persona malauradament li han posat una bena als ulls que fa que quan camina pel carrer no vegi la farola que té davant i se'n vagi de nassos contra ella.
Sí, i afegint això, fins i tot això podrà passar als seus fills, de manera que pot passar que una mare o un pare que ha sigut abusat sexualment de petit estigui com sec o no tingui la capacitat de poder veure quins són els senyals en els seus fills i filles que indiquen que ells també estan passant per una situació semblant. O sigui, aquest material que queda apartat, aquesta mena de les emocions, jo pensava quan escoltava el Ramon, són una miqueta com el GPS, no? Que d'alguna manera ens indiquen quan anem amb el cotxe quin carrer hem d'agafar, quina és la ruta millor, no? Per poder arribar al nostre objectiu. Si se'ns apaga el GPS, el que fem és anar una miqueta més a les palpentes, no? Llavors, aquests pares i mares que han patit aquestes situacions estan en el risc de no poder protegir els seus fills perquè no poden veure, no perquè no vulguin.
Hi ha un cas que explica el Ramon Riera al llibre que és molt curiós, que és el cas de les dones llatinoamericanes immigrants que venen aquí cuiden de criatures o també cuiden de gent gran i en fer-ho deixen de cuidar les seves pròpies criatures o els seus propis pares. I la perplexitat és que cuiden els nostres fills i els nostres grans perquè nosaltres estem treballant i no els podem cuidar. I d'alguna manera tots ens estem desconnectant i traslladant a l'altre el que correspondria. I jo em pregunto, ho estem fent bé això entre tots plegats?
La dissociació, que és el nom tècnic per descriure això, que és jo estic pendent de cuidar els fills d'aquesta senyora catalana i no estic pendent de com estaran els meus fills que he deixat a Hondures, per exemple, la dissociació és un mecanisme d'emergència que tots els humans utilitzem per afrontar situacions que són insuportables, que són no afrontables. Per això, jo parlo molt en el llibre que ara que l'amenaça a la nostra supervivència física ha baixat moltíssim, i l'exemple que jo més parlo en el llibre és el de la mortalitat infantil, doncs ara estem en millors condicions que no pas en les èpoques en què l'amenaça era molt, molt, molt més invasiva, estem en millors condicions per no haver de dissociar, per poder suportar les emocions que ens són doloroses, paradòxicament perquè no ho són tant.
I si us vinguessin a la consulta tant la dona llatinoamericana immigrant que està cuidant i que deixa de cuidar, com la d'aquí que no pot cuidar perquè està treballant, com les ajudaríeu a reconnectar o no? Potser la vida és així i aquest és el món en el que ens hem trobat.
Bé, si arriben és perquè alguna cosa els ha començat a bellugar, no? Mm-hmm. Perquè de vegades, malauradament, doncs no hi ha la possibilitat de fer-ho o realment, com deia el Ramon, no? El dolor és tan gran que tenim com aquesta protecció, igual que físicament, no? Quan et dones un cop molt fort, doncs hi ha una reacció que et protegeix. Però si arriben vol dir que ja hi ha un primer pas, que és el bàsic per poder començar a poder-ho connectar i poder anar assumint, no? De mica en mica, doncs, la vivència que els ha portat aquí sense culpa i sense judici. Penso que això és lo bàsic, no? Veure que realment les coses que anem fent en aquest dia a dia, doncs, tenen un sentit per nosaltres profund i poder-nos com perdonar primer nosaltres mateixos i veure compassivament, no? Crec que seria la paraula, doncs, en el context en el que t'ha tocat viure i, per tant, les estratègies que t'han portat a fer el que has fet és la manera de poder anar reparant i poder buscar altres alternatives que siguin més sanes per tothom.
Com ens reconnectem amb les emocions?
Doncs intentant trobar un espai que sigui obert, amorós, compassiu, amb una presència d'una persona que sigui capaç d'escoltar sense jutjar i sense criticar i on puguem tenir la possibilitat de mica en mica anar posant totes aquelles coses sobre la taula que potser estan en la memòria explícita o en la memòria implícita, però que a través d'aquesta relació, no?, d'apreciació i d'amor en el fons podran anar sortint mica en mica d'una forma segura perquè quan vagin apareixent un pugui anar-les tolerant i les pugui anar digerint. Hi ha un procés de digestió important en tot això de poder resoldre les emocions.
No m'imagino en aquest espai el cas de Franco, que tu parles al llibre. La figura de l'heroi sense por representa a la perfecció l'ésser humà desconnectat de les seves emocions i convençut de sentir el que se suposa que hauria de sentir.
Sí. Clar, Franco té, com tots els, fins i tot els pitjors monstres, té la seva part tendra i les agressions que ell va rebre de petit en una família amb una mare molt depressiva i ell fent de nen antidepressiu de la mare, que aquesta és una figura relativament freqüent, això doncs el va convertir en algú molt entrenat, per tornar a utilitzar aquesta paraula, està més pendent de les emocions de la seva mare que de les seves. Llavors es va convertir en un personatge sinistre i cruel a partir d'aquest estar desconnectat de les emocions. De fet, aquest és un assumpte que em sembla molt rellevant. Tot el prestigi que Franco va acumular en la guerra colonial del Marroc es basava en el fet de no tenir por. que nosaltres diríem d'estar desconnectat de la seva por. Perquè històricament tenir un gran líder que no tingui por ha atret molta parròquia, perquè el que dèiem, en moments d'adversitat aquesta capacitat de dissociar de certes emocions pot arribar a ser d'una manera pràctica molt útil.
Pot ser perillós una persona desconnectada de les seves emocions?
Sí, absolutament. Les emocions primàries són una manera de poder anar segur pel món. Aleshores, la por és indispensable, tot i que, evidentment, pujar del volum també és disruptiva, no? Però una persona sense por pot fer molt mal, no? I no vol dir que justifiquem, no? Que això penso que de vegades es confon, no? Quan un intenta entendre d'on ve i quin ha estat el seu context que l'ha portat a ser com és, no vol dir que justifiquis que allò ha estat bé, sinó que la comprensió d'això et pot portar a un altre relat que pugui ser reparador per tu, encara que la història ha estat la que ha estat, no?
Davant d'una emoció insuportable, el cervell del Sapiens té la capacitat de desconnectar-se de les emocions que no es poden suportar. Ramon Riera.
L'Ofici d'Educa a Catalunya Ràdio.
Doncs el Jan té 8 anys i li hem preguntat què li agrada i què no de la seva mare.
El que m'agrada de la meva mama és que és generosa, escolta la gent i ajuda els altres quan estan tristos i també sempre intenta evitar que la gent es baralli i que comenci una discussió gegant. I el que m'agrada que fem junts és pintar un quadre i decorar la casa amb els quadres que hem pintat. I algunes vegades el dinar i els deures. M'ajuda molt a fer els deures i moltes vegades jugar amb mi a jocs de taula. I el que no m'agrada de la mama és que tanca la llum perquè és hora de dormir.
I què li agrada al Jan del pare?
El que m'agrada de la manera de ser del meu papa és que és un molt bon matemàtic, que sap construir i parlem de coses quan anem cap a l'escola i juguem. I el que no m'agrada de la seva manera de ser és que s'enfada molt ràpid perquè la gent no li fa cas que porti les pantalles. Les coses que m'agraden fer junt amb ell són matemàtiques, taules a multiplicar, explicar-nos històries, treballar junts i jugar a jocs. M'agraden molt el papa i la mama que tinc perquè són respectuosos, escolten i m'ajuden.
Hem parlat molt del que rebem com a fills, però quan fem de pares hem de tenir por amb tanta responsabilitat que els marquem, que els... nosaltres estem projectant tota la nostra herència emocional. Vinga, va!
Jo diria que més que por hem de tenir consciència i estar preparats i presents per poder veure quines seran les repercussions, no?, dels nostres actes, dels nostres directius que els hi donem, no? I escoltant en Jan, pensava que important és, no?, que un nen com ell, que pot veure totes aquestes coses bones dels seus pares, això com li facilita poder anar a l'escola, poder jugar, poder tenir una vida, no?, com un nen feliç, segur, per explorar, no?, i com això l'ajuda també no només a estar connectat amb les seves emocions, sinó a estar connectat amb el món. Per estar assegut en una classe i poder escoltar el mestre i aprendre, s'ha d'estar emocionalment tranquil, emocionalment equilibrat, perquè llavors el cervell s'obre i pot assumir, i pot entendre, i pot quedar-se amb aquestes coses que ens volen ensenyar a l'escola.
Sí que vull dir una coseta, sí que crec que hi ha un perill, que jo ho veig sovint a la consulta, que hi ha famílies, últimament hi ha algunes generacions que estan tan preocupats i tan preocupades per no repetir, no?, segons quins comportaments o quines maneres de fer dels seus pares, que perden una mica l'espontaneïtat, la frescura, el fet de ser mare o de ser pare, doncs, tal com raja, no? Que això crec que també aquesta part tan espontània i instintiva, perquè al final fer de mare i de pare també té aquesta part instintiva, és essencial, sí? De vegades, com que hi ha poca fortalesa o poca sensació d'empoderament, no?, aquesta paraula que s'ha fet servir tant, perquè volem passar molt pel cap reaccions que són molt instintives. Aleshores, jo penso que no ens hem d'obsessionar, no? Vull dir que també el que portem dels nostres pares o de la nostra història, doncs segur que hi ha molta part que és molt validable i que segur que són persones sanes i que aquesta part l'hem de tenir molt present, perquè si comencem a dubtar de tot, dona una fragilitat com a pares que llavors els fills agafen més poder del que realment tenen i aquí també ens fem un embolic.
Una de les coses que el Ramon ens parla al llibre, ens parles molt de l'obediència i de la llibertat, com dues coses que han canviat a l'hora de criar. Ja no li hem de donar tanta importància a l'obediència, ja no li donem tanta importància a l'obediència?
Sí. De fet, clar, això no és una idea meva per res, eh? Això són dades empíriques que jo les trec sobretot d'una institució que es diu l'Enquesta Mundial de Valors. De fet, el que està observat és que quan en un país el futur és viscut més com una font d'amenaces que no pas d'oportunitats, llavors s'instal·la un valor que és el de l'obediència, que és el valor central. Les organitzacions patriarcals estan regides per la jerarquia i l'obediència. I la frase que resumeix aquest valor és: jo t'obeieixo i tu em protegeixes. Que això, quan van molt mal dades, funciona. En el moment en què les societats fan el trànsit de la part de l'organització agrícola a l'organització postindustrial, l'amenaça a la supervivència física baixa molt, i llavors aquesta baixada de l'amenaça fa que el futur sigui viscut més com una font d'oportunitats que no com una font d'amenaces. I llavors el valor que serveix, que és útil, és el de la llibertat. Ara bé, perquè clar, de seguida penses, bueno, però i ara tot aquesta efervescència de l'ultradreta, quin sentit té? Clar, quan hi ha retrocessos, que històricament són petits, històricament parlant, però quan hi ha retrocessos en el nivell de vida d'un país, quan desapareix la classe mitja, quan augmenten les desigualtats, etc., llavors tornem a estar en un món on la presència de l'amenaça és molt gran i llavors els valors que se solen desenvolupar en aquestes situacions són els que estan centrats en l'obediència.
El contagi emocional és el mecanisme a través del qual es produeix l'herència emocional. Els fills aprenen a reconfortar-se emocionalment de la mateixa manera que els pares. Ramon Riera.
El Peyu és humorista i actor, col·laborador de Catalunya Ràdio i TV3, i quan pensa en la seva herència emocional li venen al cap els records d'infància que l'han marcat.
Hi havia l'avi Lluís, també hi havia un veí que tenia, que era de Sabadell, que venien a estiuejar al costat de casa, que es deia Simon, i tota una patuleia de gent gran. Més que recordar un personatge concret, recordo amb molt carinyo el conviure amb gent gran, que és una cosa que crec que es perd una mica, i jo crec que és interessant que hi hagi aquest contacte entre diferents generacions, no? Entre els nanos més petits, els nanos més joves i la gent gran, perquè jo he après molt d'aquesta gent.
Hem parlat molt del pare i de la mare, hem parlat poc dels avis, i el llegat diríem que ja ve de lluny, ja ve dels avis. I del context, d'una cosa que tu poses èmfasi en el llibre, no? Tenir en compte el context sociocultural i familiar amb el que, d'allà on venim.
Això que deia el Peyu, clar, la família s'ha anat transformant de manera que cada vegada s'ha tornat més nuclear, és a dir, en un habitatge cada vegada hi viuen grups més petits. I llavors això és una gran pèrdua, eh? però clar, hem d'entendre també que cada canvi social doncs porta una manera diferent d'organitzar-nos, però clar, és molt diferent a tenir una herència emocional amb una família monoparental a tenir-ne 14 o 15 amb una família de les d'abans, on hi havia els oncles, algun cosí, algun parent que havia acabat. Llavors, jo també, en el meu cas, quan sentia en Peyu, he recordat molt, jo tinc un excel·lentíssim record dels estius, quan ens anàvem a la casa d'origen de la família i en allà convivíem amb oncles, avis, cosins, i clar, res a veure amb els quatre, perquè érem quatre gats, literalment, que vivíem a casa.
Avui l'herència emocional, si us ha quedat alguna cosa molt important al tinter que voleu afegir, hi ha alguna cosa que ha quedat al tinter?
Bueno, podríem estar parlant durant hores i hores. Jo crec que el que és important és veure que cada vegada les emocions tenen un valor, no?, més predominant, i que escoltar-les ens porta més benestar, no?
Sí, que estar atents a les emocions ens ajudarà a orientar-nos i a prendre bones decisions i a relacionar-nos de la millor manera possible.
L'herència emocional, un llibre de Ramon Riera, que correu a buscar-lo perquè posa llum a moltes coses i a moltes relacions a les quals no som conscients. Posa llum. Gràcies, Ramon Riera, gràcies, Roser Batalla, gràcies, Sílvia Palau, i una abraçada.
Gràcies.
Deixa el món, m'obre la ment.
Són bones persones que han viscut desubicats, empesos per un flux que tot ho ha contaminat. Ha estat una gran força que ho ha precipitat tot, una marea negra que lentament ens ha asfixiat. I ara som a prop, podem entendre-ho tot, podem fer que les coses tinguin un significat que ens canviarà la vida, ens donarà l'alè. És la més gran sortida plena d'oportunitats. Tornarà aquell temps, farem les coses diferent. Tornarà aquell temps, serà com tornar a casa, i des d'allà veurem com passa. Tornarà aquell temps, farem les coses diferent. Tornarà aquell temps, serà com tornar a casa, després d'un llarg viatge. Serà com tornar a casa, pots quedar-t'hi per sempre més.
Jugar, riure, compartir, reflexionar i aprendre. Això és l'ofici d'educar.
Tinc una escola que em faci feliç.
Estirar-te al terra i tornar a mirar el cel. Tu com a adult dius, que tan brutes.
Juguem amb els fills, que si ens posem a mirar el mòbil, l'hora de lleure és per mirar una pantalleta.
Pensa 7 coses impossibles abans d'esmorzar. I aquí comença, no?, la creativitat.
Quina feinada!
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa. A l'ofici d'educar, històries de la natura. Avui la Laura, de 12 anys.
Cristina Gutiérrez, directora de la Granja Escola de Santa Maria de Palautordera.
La Laura va venir de molt lluny, d'Andorra, a fer una excursió a la granja per treballar l'empatia i el respecte amb la seva classe de primer de l'ESO. Els cavalls i els conills ens van ajudar a que entenguessin aquestes emocions i habilitats, però va ser l'activitat del Camí de la Vida on la Laura va fer una reflexió molt interessant. El Camí de la Vida consisteix en caminar amb els ulls tapats i descalços per diferents textures, pedres de diferents tipus, de riu, volcàniques, petites, grans. També hi havia sorra, gespa, aigua, teles suaus i dolces. L'objectiu de l'activitat era que s'aturessin, que sentissin els sentits i visquessin el moment present, aprofitant també perquè oloressin el bosc que els envoltava i escoltessin, sobretot, els sorolls de la natura. I quan fet, els van preguntar: i quan a l'escola o a casa hi ha un conflicte, què sents? A quina textura et posaries? La Laura es va ficar dins de l'aigua freda i quan li va preguntar per què, ens va contestar: perquè el conflicte és com el fred, incomoda. I sabeu, és cert, el conflicte és fred i incòmode, fins i tot ens pot glaçar per dins i fer-nos tremolar perquè ens fa por, de vegades molta por. Però de la mateixa manera que podem aguantar el fred si tenim una manta que ens escalfa, també podem fer-ho amb els conflictes sempre i quan tinguem les eines i els recursos necessaris per gestionar-los de manera positiva. Tinguem en compte que els conflictes són naturals i inevitables en l'espècie humana que som, de la mateixa manera que els recursos per afrontar-los també són naturals i els tenim tots a dins. Només cal ser valents i atrevir-nos a fer-los servir. Amics i amigues, ensenyem als nostres petits i petites els recursos que tots haurien de tenir a la mà per gestionar un conflicte i algun dia podran caminar per la vida amb pas ferm i segur, fins i tot quan sentin el fred i la incomoditat d'una dificultat.
Podeu escoltar tots els programes Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Fins aquí el que vam gravar just abans de la pandèmia. Durant el confinament vam parlar de nou amb el psiquiatre Ramon Riera, que es va mostrar molt sorprès sobre com el lockdown havia frenat la societat del consum, que fins llavors ens havia mantingut entretinguts, i havia acabat també amb la seguretat que gràcies a la medicina no ens pot passar res, i ens havia connectat de ple amb la vulnerabilitat, i que el nostre benestar no depèn tant del que tenim o consumim, sinó de com són les nostres relacions, i que sí, hi poden haver imprevistos i ser temps molt traumàtics o molt difícils, però que si hi ha una llar relacional prou rica, es poden regular les emocions negatives perquè no siguin catastròfiques i potenciar les positives. I aquesta és la missió que tenim tots ara, especialistes, famílies i educadors. Escoltem per acabar el testimoni d'una educadora que explica com se senten com a col·lectiu i les expectatives de cara al setembre.
Nosaltres som educadores a primera línia, educadors i educadores d'infantil de 0-3. Una etapa que tothom sap que és molt important, pel desenvolupament humà a nivell biopsicosocial. Això està estudiat per la pedagogia, psicologia i neurologia, però no està valorat des de l'educació. Degut a que fem una tasca de gran importància, assumim la responsabilitat que això comporta. Ens unim i reclamem perquè sigui visibilitzada, entesa i valorada per la societat, pel que és realment. Una feina de gran valor, en un component humà imprescindible, que una màquina no pot fer. I demanem que les condicions estiguin en concordança. Estem juntes i junts en aquesta lluita i tothom que vulgui es pot afegir. Ens podeu trobar a Instagram, Educadores a Primera Línia. És el moment de transformar-se i podem fer-ho junts.
Doncs moltíssimes gràcies per aquest testimoni, molta força de cara a setembre i com us diem sempre, sigueu lúdics, sigueu positius i sigueu alegres. Fins al proper programa. Una forta abraçada.
Deus.